L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Recte final ja del magazín de l'Hora Móra d'Ebre, avui amb aquest debat del qual us parlàvem al llarg del matí. La indústria nuclear ha estat i segueix estant un dels principals pilars en el qual es sustenta l'economia de la Ribera d'Ebre. Des de que es va implantar ja fa més de 30 anys, ha generat llocs de treball i també riquesa per a aquest territori, donant suport al sector social de la comarca. I amb menys de 10 anys per a la finalització de la llicència d'explotació dels reactors d'Ascó i de Vandellòs, la situació, la veritat, és que no és tan bona com la dels seus inicis. La crisi econòmica i també la crisi que va arribar després de Fukushima han afectat en aquest sector, que després de que el CCN hagi donat llum verd a allargar fins als 60 anys de vida a Garoña, es troba ara en ple debat sobre allargar o no la llicència per 20 anys més. Un allargament de la vida útil que excediria en 20 anys el temps pel qual es van dissenyar aquestes centrals nuclears i que obre també el debat sobre què ha de passar amb els residus nuclears i un altre debat molt important, el de la seguretat. Són temes que avui posarem sobre la taula i ho farem acompanyats del senyor Joan Pinyol, del Partit Demòcrata Europeu Català. Molt bon dia, senyor Pinyol.
Hola, molt bon dia.
Francesc Barbero, d'Esquerra Republicana. Bon dia, senyor Barbero.
Bon dia.
També el senyor Josep Maria Buixer, de la FIC, bon dia.
Bon dia.
I el senyor Carlos Trinxan, del PSC, molt bon dia.
Bon dia.
Els agraïm als quatre la seva presència en aquest debat de la ràdio i, si els sembla, anem al lío, no? Perquè tenim molt sobre la taula i poc temps per endavant. Com deia, no? L'autorització del CCN allarga la via de Garoña fins als 60 anys ha donat aquest llum verd i ha obert de nou el debat, no? Sabem, perquè a més ho van confirmar dos de vostès, el senyor Josep Maria Buixer i el senyor Pinyol, aquí en declaracions a la ràdio, que ANAP té intenció de demanar allargar per 20 anys més la llicència d'activitat d'Ascó. Des dels seus respectius partits, com ho veuen? Comencem per l'alcalde d'Ascó, senyor Josep Maria Buixer.
Bé, sí, com bé dius, a veure, ANAF en este sentit se va pronunciar que tenia intenció de demanar la llicència per 20 anys més. Des del nostre partit, pues, ho veiem com una cosa positiva. Sempre hem de tindre en compte que la indústria nuclear, en este cas, ha sigut el motor de l'economia de la nostra comarca. Per altra banda, també hem de dir que ha sigut també a conseqüència d'altres tipus d'economia, com és en el cas de l'agricultura, i hem de tindre en compte, pues, que tot això, pues, ens serveix de molt. El tema energètic del nostre país se desenvolupa cap a un altre sector, però ara que estem en un impàs, en una transició, doncs veiem que de moment l'energia nuclear ha d'estar establerta, almenys durant aquest període de temps de 20 anys, i sempre i quan hem de tindre en compte de tots els temes de seguretat, no? Sempre que la seguretat estigui dins de lo que correspon, doncs nosaltres en aquest cas estem completament a favor.
Des d'Esquerra Republicana?
Bé, nosaltres aspirem, d'una banda, que les autoritzacions futures de renovació de llicències les poguéssim donar des de un ministeri a Barcelona i no a Madrid. A Madrid tenim garantit que hi haurà, doncs, cert caos respecte a la continuació o no de qualsevol indústria energètica, independentment del govern. Espanya és molt caòtica a l'hora de planificar el seu sistema elèctric. I ho estem veient en Garoña, que ho fiqueu com a exemple d'una nuclear que obre la porta a funcionar més de 40 anys. Garoña, de fet, ja va funcionar més de 40 anys, va estar 41 anys i mig en funcionament, i de fet tenia encara un any més de llicència quan va descarregar el combustible el 2012, que va ser bàsicament, doncs, per un nou impost que el Ministeri va posar. Vull dir que ja hi havia precedents d'operar més de 40 anys i en aquest sentit la propera pròrroga d'Ascó, encara que jo dono per segura, perquè entenc que encara no està ni als 40 anys de vida útil, se n'aniria fins al 2031. Recordem que els dos grups nuclears d'Ascó tenen una llicència que expira a l'octubre del 2021, i per tant, tot això, el problema és que, per més que el Consell de Seguretat Nuclear hi doni vistiplaus, qui acaba decidint és el Ministeri. Al final, qui renova la llicència no és el Consell de Seguretat Nuclear, sinó el Ministeri. I posava d'exemple Garoña perquè, bé, doncs, han aparegut informacions estos dies on el ministeri o el grup que el presideix, el Partit Popular, diguem, que és qui mana a Espanya, ha oferit al PNB doncs, la possibilitat de no allargar la vida de Garoña a canvi de suport parlamentari durant la legislatura, els pressupostos, etc. Vull dir que al final, en temes d'energia, Espanya fa volantassos contínuament i ara aposta per les renovables, ara les para en sec, ara vam començar a fer un pla nuclear als anys 80, doncs que havia de ser una mena de segona França i es van deixar nuclears a mig fer. Vull dir que la incertesa dintre del panorama de l'estat espanyol és alta. Veurem com evoluciona. Jo entenc que la primera pròrroga del 2021 doncs, se pot donar gairebé per segura perquè difícilment són prescindibles a mateixes nuclears del sistema elèctric.
Des del PSC, senyor Trinxan, com ho veuen?
Home, lligant una mica en les paraules que diuen, estic totalment d'acord que com a territori no estem ni com a país no estem preparats per tancar el que són les centrals nuclears. Tampoc des del partit del PSC no estem molt d'acord en la fórmula que per exemple es va adoptar a França d'obrir centrals nuclears per tot arreu, ni tampoc en la fórmula que es va adoptar a Alemanya pues, en tancar-les totes en 24 hores quasi, no? Sempre s'han de buscar un mix, aquí han sortit. El tema de les renovables és un camp que s'ha d'explorar. El tema d'una pròrroga, ha sortit la paraula només una vegada, que l'ha dit Josep Maria, el tema seguretat. És importantíssim el tema seguretat. Jo no ho sé si en un vehicle, traslladant això amb un exemple més que tenim a mà, jo no sé si en un vehicle de 40 anys li podem ficar les mesures de seguretat d'un vehicle nou que surti de fàbrica i dir que aguantarà 20 anys més. És el dubte que hi ha. Però bé, bueno, si aquí els tècnics, perquè això ja, no és un, ja sobrepassa no, el tema polític, si aquí els tècnics garanteixen de que les mesures de seguretat i que no tornéssim a tindre un episodi com vam tindre l'any 2008, d'on s'amagaven dades, on se manipulaven, on se canviava tot això una mica, de que tenim garanties reals i certes, inclús potser optar per algun sistema de control extern que poguéssim acreditar des del territori, de que el tema de seguretat està garantit, nosaltres no hi ficaríem cap ni un de problema. No hi ficaríem cap ni un, sempre i quan, com a país, se vagi el tema de les renovables, que és molt important, aquí ha sortit. No hem d'apostar-ho tot amb un tipus d'energia, com també estaríem en contra d'apostar-ho tot al sol, eh? No hem d'apostar-ho tot ni al sol ni tota la nuclear, sempre s'han de buscar uns mix, no? És el que deia, no? Ni el model francès ni el model alemà estaria totalment... No l'acceptaríem nosaltres. I després reiterar el que he dit, no? El tema seguretat és important, seguretat, seguretat, seguretat. I tindre els meus dubtes a el que estava dient, no? En un vehicle de 20 anys que ara li diguis no, ara li ficarem en un vehicle de fa 30 anys, 40, li ficarem un airbag. Home, potser ni cap, no? L'airbag, o potser no està preparat, o potser hem de fer tantes modificacions sobre aquell vehicle o sobre aquella instal·lació que potser valdria la pena tancar i fer-ne un altre al costat. No sé si m'explico. O sigui, seria més o menys esta la línia.
Senyor Pinyol?
Sí, bé, pel que fa al PDeCAT, jo puc dir que més o menys el que ens hem parlat entre tots nosaltres és que entenem que si això finalment es produeix, que pensem que es produirà, doncs la veritat és que ho veiem inicialment en bons ulls. Ara bé, entenem que hi ha una sèrie de matisos que cal tenir presents, no? Com és el fet de que si efectivament, finalment, el Consell de Ministres acaba, o el Ministeri, perdó, acaba otorgant aquesta ampliació, hi ha dues qüestions per a nosaltres que són bàsiques i que no poden de cap manera passar desapercebudes, que és una, la seguretat. Jo crec que ara en parlava el company Trinxan i m'hi sumo absolutament. La seguretat és una condició sine qua non, la primera condició sine qua non que hem de posar damunt de la taula, perquè sense seguretat no podem tenir una indústria al territori que podria produir en el pitjor dels casos algun escarafall important, i per tant en aquest sentit la seguretat és indiscutible. Jo sí que vull dir que penso que tecnològicament parlant, el que apuntava ara l'amic Trinxan, jo crec que sí que ho podem superar. Jo crec que el fet de que una instal·lació que pugui tindre 40 anys es pugui actualitzar i posar-la al dia, jo crec que avui tecnològicament hi ha moltes facilitats i jo crec que això és possible. Una altra cosa és el cost, no? Jo aquí no hi entro perquè evidentment sóc un neòfit i no parlaré d'aquest tema, no? Però jo entenc que des d'un punt de vista de possibilitat tecnològica existeix per garantir la seguretat d'això. Per tant, si això es fa en aquesta mesura, nosaltres ho veuríem bé. Però hi ha un segon aspecte que per mi és tan important un cop haguem superat aquest primer de la seguretat, que és l'impacte. Abans ho apuntaves tu, Adriana, quan has fet la introducció, dius que la central nuclear en el seu moment, quan es va implantar a la nostra comarca, va estar un revolució econòmic importantíssim, i aquest revolució econòmic ha anat minvant fins al punt de que avui no és el que nosaltres estàvem acostumats a veure anys enrere, no? Per tant, entenc que aquesta central es va fer amb un inici, amb una previsió de 40 anys, per tant, això vol dir que tenia uns plans econòmics determinats, amb una rentabilitat determinada, i si això, aquests 20 anys més, s'amplia, vol dir que hi haurà una expectativa de negoci major a la que teníem inicialment. Mm. Per tant, aquesta expectativa major de negoci, sense cap mena de dubte, ha de revertir, sense cap tipus de dubte, insisteixo, sense cap tipus de dubte, al territori. Ha de revertir perquè, si al seu moment inicialment ja hi va revertir, doncs ara hem de tornar a replantejar aquesta situació i això ha de tenir un revertiment. En quin format? Discutim-lo, però hi ha un format que és evident i que és fàcil. Estem en un moment en què els llocs de treball estan francament molt buscats. Vull dir, per tant, a partir d'aquí, jo ho dia en altres intervencions aquí a la ràdio, la central nuclear d'Ascó emplea 1.200 persones de forma habitual i un miler més en les parades. Els percentatges de gent del territori són mínims. Per tant, aquí hem de fer una incisió, jo diria, importantíssima a tots plegats, tots els partits hem de tancar files en aquest sentit i hem de reclamar de forma unànim a la direcció d'ANAF en aquest sentit, aquest esforç perquè la gent del territori pugui participar d'aquest treball. Per altra banda, cal posar de relleu que hi ha un altre aspecte, que és el social, i en aquest aspecte social la central nuclear en el seu moment hi va jugar de manera decidida, via el Consell Comarcal, via altres pactes que va fer en diferents ajuntaments, i això s'ha perdut. Per tant, això s'ha de tornar a posar damunt de la taula. S'ha de tornar a posar damunt de la taula perquè si efectivament, insisteixo, ampliem l'expectativa de negoci 20 anys, això també ha de revertir el territori. Finalment, el company Barbero també parlava de tant de bo quan iniciava el seu Parlament, que tant de bo puguem decidir des de Barcelona i no pas des de Madrid. No? Jo m'hi sumo al desig que expressa Barbero, però vull anar un pelet més enllà. Tant de bo aquesta decisió de Barcelona també pugui estar intervinguda, participada i sobretot reforçada des del territori, perquè el territori hem de dir alguna cosa. No pot ser que la gent del territori no pugui dir res sobre una cosa d'aquestes característiques. Penso que hem d'anar un pèl més enllà. La gent de la Ribera d'Ebre, la gent de la Terra Alta, la gent del Priorat ha de poder d'alguna manera manifestar-se sobre una qüestió d'aquest tipus i sobretot posar damunt de la taula quines són les reversions que hi ha. I finalment una qüestió per acabar, no? Vull dir, jo recordo que en aquestes reunions que ANAF ens acostuma a plantejar els alcaldes, un dels eterns lemes de l'actual director és la rentabilitat, l'impost que ens vol posar la Generalitat, l'impost que tenim des de Madrid, això no és rendible, això no és... Escolti, miri, hi ha una cosa que és evident. Si ANAF vol presentar una ampliació de 20 anys, vol dir que rentabilitat n'hi ha. Aquesta gent no ho són tontos. I per tant, a partir d'aquí, quan algú vol continuar establint i fent funcionar un negoci 20 anys més, és perquè efectivament hi ha rentabilitat. I aquesta rentabilitat, insisteixo, ha de revertir el territori.
M'ha agradat això perquè us volia preguntar també el tema de si el territori, els polítics del territori hi han de tindre veu i vot. Com ho veuen vostès?
Home, jo subscriu absolutament el que acaba de dir Joan Pinyol al respecte a Barcelona. Vull que es decisió a Barcelona, però per descomptat vull que la Ribera Priorat i Terra Alta, les tres comarques més afectades, no està clar, i tinguéssim el màxim de veu i vot possible, no s'entendria. Al final, el seu dia, quan se van instal·lar les nuclears, que va ser un moment de poca baixa qualitat democràtica, diguem, es va començar doncs, a planificar i dissenyar en ple franquisme, el territori no va tindre ni veu ni vot, i doncs, vam tindre aquí una instal·lació d'un dia per l'altre, i se sap, és prou coneguda la història de les oposicions i les filies que va generar. A mi em sembla que, del moment que s'ha de posar en una balança, doncs, si compensa o no tenir una instal·lació d'aquestes característiques al costat de casa, és imprescindible que el territori digui la seva, perquè al final, si aquí veiem amb bons ulls o la majoria de la gent accepta doncs, prorrogar la vida de les nuclears, és perquè hi ha una contraprestació a canvi, sigui feina, sigui impostos, sigui una major qualitat de vida als municipis, perquè si no, no té cap sentit, tots voldríem tindre, no sé, la SEAT aquí en lloc de nuclears. Estic segur que els quatre de la taula ho signem, això. Per tant, hem de tindre veu i poder posar damunt de la taula les reivindicacions que ara mateix no s'estan atenent. A mi em sembla que també és una altra obvietat que els quatre estirem d'acord, que doncs, el territori ara mateix no és, diguem que l'impacte no és ni de lluny el que podria ser en un altre marc de relació de les nuclears en els pobles.
Senyor Buixeda?
Sí, completament d'acord. No? Nosaltres pues, ho veiem d'esta manera, no? Que també el territori té molt a dir. Com s'ha parlat en aquesta taula al principi, tots sabem, no?, que avui en dia sense l'energia nuclear pues, difícilment podríem tirar endavant, no?, el tema energètic. Veiem que té molt a dir, la gent d'aquí té molt a dir, i que dins d'aquest canvi que s'haurà de produir en algun moment, el canvi de model energètic, que tots estem d'acord que l'energia nuclear és una energia transitòria que ha d'anar enfilada cap a les energies renovables, pues dins d'aquesta guanyança econòmica que tindrà l'empresa, perquè si no, com bé ha apuntat Joan Pinyol, la central nuclear no seguiria endavant, no? Representa que la inversió que ha fet tindrà més volum de negoci que la inversió que està feta, pues jo penso que nosaltres hi tenim molt a dir, no? I una de les coses que també s'ha apuntat aquí en esta taula ha sigut, i jo parlo també des de la meva vessant com a nouvingut a la política, és la poca reversió que i el poc impacte social que està tenint actualment la central nuclear a dins de casa nostra, no? S'ha apuntat també que quan va començar la central nuclear, pues, l'impacte social, la reversió social en quant a ajudes, ja no sol en llocs de treball, sinó ajudes a entitats, a diferents col·lectius d'aquí a la comarca, era molt important. S'ha vist com ara els darrers anys de la vida nuclear, abans de prorrogar esta llicència, pues ha sigut, per no dir escassa, ha sigut mínima, no? Llavors jo penso que aquí hem de jugar tots un paper molt important, tant els polítics, però jo penso que també necessitem fer política els mateixos, la mateixa central nuclear, no? I jo penso que el territori ens ho mereixem. Hem tingut aquí una indústria nuclear molts anys, portem 30 i pico d'anys en una indústria nuclear, i també ho he dit al principi, a causa de tindre aquesta energia nuclear ha minvat d'altres economies alternatives, no? Llavors aquí ha d'haver una contraprestació, i aquesta contraprestació, pues, ha de sorgir també d'ells, però si no sorgís d'ells, pues, nosaltres hem de fer una reivindicació, i la reivindicació és esta, no? De que tingui l'impacte que hagi de tindre aquí a la comarca, pues, que realment hi sigui.
Senyor Trinxa.
Jo només fer dues puntualitzacions, estic totalment d'acord amb el que diuen ells. Quan parlem de territori estem parlant de ciutadania, No estem parlant d'aquell equip de govern que està en una habitació decidint si blanc o si negre. Estem parlant de donar veu, o almenys nosaltres, el nostre grup, estem parlant de donar veu a la ciutadania, escoltar tots els punts de vista, perquè ja ho ha comentat el senyor Buixeres, de que això és transitori, i detrás de la central, quan hi hagi un tancament de les centrals, aquí ha de continuar ben vida. I hem d'anar preparant-nos i hem de veure quin model de comarca, quin model volem seguir els nostres fills que volem que tinguin. I això, pues, s'ha d'obrir a la ciutadania. S'ha comentat, totalment d'acord, s'ha comentat de que la reversió de la central en el territori és una mica ha minvat en tots els sentits, en el tema de lloc de treball i tal. Tenim una oportunitat ara en el nou model, en el nou impost a les centrals. A Barcelona s'està parlant que el territori és un impost que s'està creant específicament per les centrals. A Barcelona s'està comentant, si no recordo malament, que es vol revertir només un de l'ordre del 10% en el territori. És una oportunitat que tenim perquè aquesta reversió que no es fa voluntàriament se faci una mica a la força des de Barcelona, i que Barcelona sigui també, és que moltes vegades estem parlant de Madrid i Barcelona també té una mica a poder dir, no? De dir, escolteu, això ha minvat, això ja no és el que era, l'impacte que té aquest tipus d'activitats ningú el vol i vosaltres l'esteu tenint aquí al costat, no ho sé, el que parlàvem de contraprestacions, no? No tot s'ha de deixar a la voluntat de l'ANAF que faci. A vegades, si se crea un impost o sigui, una sèrie de taxes que es puguin aplicar, doncs sempre és allò de poder dir, escolta, revertim el territori, perquè s'ha de ser sensibles com a país en el territori, també. M'entens? O sigui, que hi ha una oportunitat de que en el nou impost que es vol crear, doncs, bueno, que això se pugui pal·liar una miqueta, també.
Sí, a la tramitació, per puntualitzar, a la tramitació dels pressupostos, que es comença just esta setmana al Parlament, preveu un 20% de retorn al territori, que a mi em sembla que és una gran notícia, aquest impost que ha creat el Departament d'Economia de la Generalitat i que preveu aquesta part territorial del fons. A mi em sembla que apuntem la línia que no podem perdre de vista. El dia de demà, que això està clar que tindrà, doncs, més anys o menys de pròrroga, però està clar que un dia o altre cessaran l'activitat les nuclears. Per tant, preparar el terreny és bàsic si no volem que això sigui un erm industrial. I en el mateix sentit, respecte a la preparació de les contingències que pugui haver respecte a seguretat. Abans no he parlat de seguretat perquè jo crec que la seguretat, o sigui, s'ha de donar per descomptada. Em sembla que ningú es pot ni plantejar el més mínim dubte de que si una instal·lació d'aquestes característiques està en funcionament és perquè ha de complir absolutament i escrupulosament totes les condicions de seguretat que hi hagi. I si són suficients o no, doncs a mi em sembla que en una taula de polític no estem suficientment qualificats.
S'ha de reconèixer que el tema de la seguretat en els episodis que vam tindre l'any 2008, si no recordo, va quedar una mica entredita.
Totalment.
Va quedar una mica entredita. Per això parlava jo, per això apuntava el tema de que, bueno, està molt bé que els tècnics de la casa, de la NAF i el Consell i tal, diguin, però, bueno, potser hauríem de buscar algun altre sistema perquè des del territori estiguessin més tranquils. Perquè és allò com de dir que... És com aquell que fa un plat i el cuiner diu que està boníssim. Claro, normal que estigui boníssim, que ha de dir el cuiner. Però, bueno, potser preguntem a uns altres cuiners, no?, a veure què passa.
De fet, ara fa, no sé si ja, potser més alto de bloc, i ve que està el debat d'articles en blocs, fa un mes va haver, es va aprovar al Congrés dels Diputats una moció a instàncies d'Esquerra Republicana amb els vots favorables de tots els grups tret del Partit Popular, on se demanava una revisió dels plans d'emergència, la creació d'una nova zona dintre dels radis d'afectació dels plans d'emergència nuclear, una zona entre 10 i 20 quilòmetres que ara mateix no està contemplada i on els nuclis urbans que estan en este radi no tenen pràcticament mitjans, i estem parlant de pobles com Benissanet o inclús Miravet, molts de la Ribera, però molts del Priorat i de la Terra Alta, fins a una trentena de pobles, o Bovera a les Garrigues, que no tenen pràcticament mitjans de protecció civil. Se va aprovar crear este segon radi on s'han d'implementar com a mínim els mateixos sistemes de seguretat i plans d'evacuació que hi ha a la primera corona dels 10 quilòmetres, i on també es demanava, hi havia un dels apunts últims de la moció, era un comitè d'avaluació independent, precisament en la línia que apuntava el company Carlos Trinxant. Està molt bé que els organismes reguladors oficials doncs estiguin vetllant per la seguretat, però tenim que una instal·lació tan crítica com una nuclear no està de més redundar controls i obrir-los. Al final, el màxim de transparència sobre aquest tipus d'instal·lacions ens ha de donar tots el màxim de garanties i de tranquil·litat. I a mi em sembla que a Europa les noves directives que es van aprovar després de Fukushima van en aquest sentit, i en la participació de quants més organismes i societat civil millor. I desgraciadament l'estat espanyol, en aquella línia que parlava abans, doncs un pèl caòtica, encara és hora que transposi la directiva europea d'Euratom, que va sortir arran dels accidents de Fukushima. Té fins l'agost del 2017 per a transposar-la. La moció també l'instava que la transposés contra abans millor, però ara, a dia d'avui, doncs el Ministeri encara ha transposat la directiva europea. Se pot fer molt més del que es fa, és obvi.
Quedem-nos amb aquest tema, amb el de la seguretat, senyor Pinyol.
Jo, si parlem de seguretat, m'ho deixes intervenir en el que han comentat? No, jo voldria, en tot cas, parlar de dues qüestions que han apuntat els meus anteriors companys, que parlàvem de la reversió al territori i del futur, no?, lligat amb l'impost nuclear i demés. La veritat és que, precisament quan parlem de reversió, del que parlem és d'això, de veure com i de quina manera som capaços no només de donar 20 anys d'ampliació en aquesta central nuclear, sinó també en preveure com i de quina manera farem un pla de reindustrialització posterior a la vida útil d'aquesta central nuclear. Perquè, evidentment, tal com apuntava Trinxant, si hi ha ampliació o no, hi ha una data de caducitat. En un cas seria una, en un cas seria una altra, però és evident que hem de ser previsors i hem de veure com i de quina manera el futur de la Ribera d'Ebre encara, quan no hi sigui la central nuclear. Per tant, quan jo parlo d'això, d'aquesta reversió, també parlo d'això. Després no cal oblidar que d'alguna manera, també ho apuntava l'alcalde Ascó, en Buixeta, quan dia el fet de que s'hagi implantat a la Ribera aquest tipus d'indústria ha anat en prejuïci o en minva de la possibilitat de que altres tipus d'indústries haguessin estat de desenvolupar-se en territori, per tant això ha creat un greuge comparatiu en aquest sentit. Per tant, també en té responsabilitat d'ANAF d'això, i d'alguna manera també ANAF ha de jugar en aquest tema, no? I després dir una cosa, perquè clar, parlàvem de l'impost que posarà en marxa la Generalitat, parlàvem de que si un 10, un 20, un 20%, sembla ser que és el que es contempla amb els pressupostos, efectivament, jo també n'estava al corrent d'això, però no oblidem una cosa, de moment això és un esborrany que hi ha en un pressupost que ja veurem si es tirarà endavant o no, sembla que sí, però ja veurem. I de moment estem acostumats a que qualsevol iniciativa que engega el govern de la Generalitat sistemàticament és fusellat pel govern central. Per tant, ja ho han viscut, això. Aquest impost ja va estar aprovat abans i va estar derogat. Per tant, doncs això es pot tornar a produir. Per tant, no tenim cap garantia de que això sigui una realitat. I quan jo diria que hem de tancar files, ho diria perquè veig coses en el sentit que a mi m'inciten un punt de preocupació, no? Per exemple, apuntava l'amic Barbero, des del Departament d'Economia en fer l'impost. Miri, senyor Barbero, jo ara li podria dir, escolti'm, és que això ha estat impulsat des del Departament d'Empresa i Ocupació. No entraré en aquest debat perquè em sembla que és estèril, no? Però sí que li vull recordar que aquest impost va nàixer precisament de la mesa d'alcaldes del Departament de l'Energia, que van posar damunt de la taula aquesta necessitat de que aquest impost hi fos, que els va traslladar al seu dia al conseller que havia en aquella època i que això ha anat tenint un recorregut que hem arribat fins ara, no? Parlava vostè també de si Esquerra ha presentat. Jo el que reclamo és, oblidem una mica les DOs propis de cadascú i tanquem files al territori. Ara no es tracta de si això ho fa un partit o ho fa un altre. El que es tracta és de que tots tinguem una posició comuna, la defensem i la posem sobre la taula. Penso que això és el que, d'alguna manera, ens correspon com a representants que som de la ciutadania, ni més ni menys. El que hem de tindre clar és quina és la posició i defensar-la cap a espasa, independentment d'actituds que, d'alguna manera, volen posar de manifest certes prioritats de partits. Jo crec que no hi són. Crec que no seria necessari això. Crec que el que sí que seria necessari és obviar una mica les sigles i treballar tots plegats perquè això finalment tingui el millor final possible per a la nostra comarca i pel futur. Jo crec que amb això estarem tots d'acord.
Senyor Barbero, per al·lusions, i després canviem de tema perquè ens queden només 10 minuts de debat.
Sí. De fet, hi estarem tan d'acord que el Departament d'Economia ara mateix forma part d'una coalició on estan els nostres respectius partits i hi estarem tan d'acord.
Sí, però les matisacions a vegades són...
Bé, he destacat el Departament d'Economia perquè entenc que ha tingut voluntat de tornar-la a presentar un cop derogat. Que
la Generalitat...
Hi havia un problema. De fet, qui el votarà és el Parlament de Catalunya i entenc que el votaran doncs, com a mínim dos grups. Esperem que els pressupostos tirin endavant.
Jo penso que més grups.
El pressupost, em sembla que tret de Junts per Sí, la CUP difícilment tindrem vots de cap altre grup. Però bueno, tant de bo. Igual que la moció de Madrid. La moció de Madrid doncs, la va presentar Esquerra perquè la va presentar Esquerra i perquè algú ha de presentar les mocions. Entenc que recullen ells del territori i que al final els recull també que l'han votat a favor els diputats dels altres partits.
Vostè
si vostè vol ara portar això al tema de debat, doncs bé, a mi em sembla que tancarem files en tot allò raonable i en tot allò que sigui demanda transversal, com està succeint, perquè s'està tancant files. I a mi em sembla que, vaja, si ens han convidat com a representants de partits en un debat, no em sembla que tampoc és sobrer fer una traçabilitat de les accions que es fan al respecte.
Home, si la fem cas, ben feta.
A mi em sembla que la tramitació del Congrés d'Esquerra d'aquesta moció sobre els radis d'actuació dels plans d'emergència l'he traçat prou bé. Si troba alguna altra imprecisió, atendré gustosament les precisions que em faci, però a mi em sembla que el tema no es polemitza sobre això. A mi em sembla
que estem suficientment d'acord. Però sí que és un tema que ens preocupa, que ens hauria de preocupar.
Ens preocupa moltíssim.
L'actitud de que tots, d'alguna manera, oblidéssim aquesta procedència partidària i féssim una procedència territorial. Jo penso que aquesta és la necessitat i penso que això és el que d'alguna manera ens demana la gent,
Estem tan d'acord que ens votem les coses tots entre nosaltres a favor. Vull dir que no li veig tema, sincerament.
Tornem a que ens queda molt poc temps sobre la taula i m'interessa molt l'opinió sobre aquesta seguretat, no?, que ha sortit sobre la taula. La setmana passada coneixíem, en aquest cas, el malestar d'alguns alcaldes, no?, de que s'havien de fer uns simulacres amb la població. S'havia preparat a la població de la Torre de l'Espanyol, de Vandellòs, i finalment no s'havia fet aquest simulacre per falta de pressupost, no?, del Ministeri de l'Interior. Ahir coneixem que finalment el Ministeri d'Interior s'ha compromès a actualitzar els plans d'emergència, que es farà aquests dos simulacres i també en prometen un escó i una rasquera. Quina és la seva opinió sobre aquests plans de protecció civil, plans d'emergència nuclear al territori? Creuen que s'han d'actualitzar? Creuen que s'haurien de fer més simulacres? Que la població està preparada davant de com s'ha d'actuar davant d'un risc nuclear?
Bé, a veure, aquí hem de partir, i vull partir des d'una cosa que és molt important, no? Del fet de que hem parlat abans de que ja portem 30 i pico d'anys en el risc nuclear, no? I encara avui estem parlant dels plans de protecció civil, no? A veure, jo, tornant a la meua faceta de que m'he trobat ara com a nou vingut al món de la política, me'n dono compte, i com a municipi capçalera i com a representant de tots aquells alcaldes que són nouvinguts també, la dificultat en la qual ens trobem a l'hora de tindre que dependre, no? Perquè hem de recordar que el pla d'emergència nuclear és un document ambigu, és un document actiu, és un document que hi participa molta gent, i en la qual nosaltres, pues, en el pla d'autoprotecció, pues, hi juguem un paper, diria jo, que importantíssim, no? Que és el fet de dirigir, en aquest cas, si es produeix, pues, el confinament del personal, i és una situació una miqueta engorrosa, no? Nosaltres l'altre dia vam tindre una reunió hasta el Ministeri de l'Interior, en aquest cas com a representants de l'AMAC, dins de la Comissió de Seguretat, i tot això es va traslladar, no? A veure, la llei de protecció civil se va canviar al seu moment, ara fa poc, preveu que quan en cas d'emergència nuclear, pues, ja intervingui dins de la instal·lació la unitat militar d'emergències, però com s'ha apuntat ja aquí en esta taula, veiem que és molt complicat, necessitem molts més recursos, ja tenim prou dificultats, com ha apuntat el senyor Barbero, dins del primer anell, que són els 10 quilòmetres, ara els recursos que tenen fora d'estos 10 quilòmetres, dels 10 al 20, pues encara són molt més pronunciats, no? Llavors, nosaltres el que sí que vam instar va ser per a que es pronunciessin, almenys si tenien intenció d'augmentar la partida pressupostària i de donar una solució a tots aquells exercicis que ja s'havien començat, no? Com has dit tu bé, se va començar un exercici, un simulacre a les poblacions aquí a la nostra comarca de la Torre de l'Espanyol. Estàvem també treballant en Ascó, se van arribar a solapar i tot. Mm-hmm. Llavors, d'alguna manera, la percepció que té la ciutadania és una miqueta caòtica, no? De molt bé, i els mateixos carrers electes tenen dificultats ja està per saber què és el que hem de fer, no? Van dir que aquest any acabarien de fer els plans estos, i a partir d'aquí, pues, veurem si la millora és més notòria o què és el que ens surt.
Senyor Trinxan.
La seguretat és importantíssima, tal com ho vam parlar abans, no? I el tema de que la ciutadania se senti segura encara és molt més important. I la sensació que hi ha és la que està dient l'alcalde d'Ascó, no? De que la sensació és que la ciutadania se sent segura, que ha de fer, està instruïda, allà on ha d'anar, com s'ha d'actuar en cas d'un sinistre important nuclear. Jo diria que no t'he d'enganyar. Jo diria que no. Confio que si hi ha una renovació tot això s'agafi amb una mica més de carinyo de part del Ministeri i s'aportin recursos i es pugui fer una conscienciació més important i se puguin planificar una sèrie d'accions molt més contundents en l'aspecte de que si en 40 anys no ha hagut res no vol dir que en els segons 20 hi pugui haver, tenint en compte el que parlava abans, no? Lo simil, estem parlant d'un vehicle més vell, que no sé què, que haurà tecnologia, no ho dubto, perquè si no els propis tècnics ja no diuen que es pot, però bueno, no deixem de tindre en compte que estem parlant d'una instal·lació que tindrà 60 anys, i 60 anys són anys.
Senyor Pinyol.
Bé, jo penso que hi ha dues o tres qüestions a posar de relleu, no? És el fet de que el caos amb el que es pot trobar un alcalde quan entra en un ajuntament a l'hora d'implementar un pla d'emergència nuclear és immens. És immens perquè difícilment estan actualitzats, els participants d'aquests plans normalment no n'estan ni assabentats. Vull dir, és que realment és un caos impressionant. Jo recordo quan em vaig formar part, i la veritat és que va ser difícil, però sobre el dia ho tenim actualitzat, però tampoc no sé si tenim tots la garantia suficient de que aquells que han de participar d'aquest pla d'emergència estan preparats per a fer-ho, no? Intentem que així sigui. La ciutadania tampoc està al corrent, tot i que fem campanyes i tot i que a les pàgines web dels ajuntaments hi ha els plans d'emergència, totes les explicacions, però difícilment la ciutadania perdrà el temps a interès propi, doncs, en consultar aquest tipus de qüestions. Per tant, en aquest sentit hi ha molta feina a fer. Ara penso que hi ha una qüestió que és bàsica, que és que jo sóc dels que penso que aquests plans d'emergència han d'estar professionalitzats. Hi ha d'haver gent que es dediqui de forma professional a dur a terme això. A dur a terme, a posar-ho de manifest, a fer aquests simulacres amb una certa periodicitat perquè la població es pugui acostumar amb això. I això no es pot fer amb els recursos que avui tenen els ajuntaments. Això és impossible de dur a terme en aquests recursos. Per tant, això vol dir que s'hi han d'abocar recursos en aquest tema, però sobretot, insisteixo, professionalitat. Perquè al final aquí resulta que els alcaldes hem de fer de tot. Els alcaldes resulta que hem de saber de plans d'emergència, hem de saber d'urbanisme, hem de saber... I clar, i això no és just. Això no és just. Vull dir, realment hi ha tècnics lo suficientment preparats com per a que es puguin encarregar d'aquestes qüestions. El que passa és que sustentar econòmicament aquesta plantilla no és fàcil ni assumible per tots els ajuntaments. Per tant, home, el Ministeri aquí ha de fer un pas endavant de manera decidida que no ha fet durant aquests 30 anys. És
clar,
evident.
Clar.
Jo crec que aquí tots coincidim en que, de fet, jo a l'última assemblea de MAC apuntava la possibilitat, fins i tot jo engrescava els alcaldes que en formen part de la MAC, i dic, escolti, anem tots plegats al Ministeri, perquè clar, jo no sé si som tots coneixedors de que els alcaldes som els màxims responsables, jurídicament parlant, penalment parlant i efectivament parlant d'un pla d'emergència. Per tant, escolti, anem tots els alcaldes al Ministeri de Madrid i de forma inequívoca tots els alcaldes diem, escolti, a partir de demà dimitim de la nostra responsabilitat sobre aquest pla d'emergència i li traslladem al ministre, que és vostè qui té la responsabilitat d'això. Potser el ministeri s'ho miraria d'una altra manera. Però jo penso que és l'hora ja, arriba l'hora de fer algun pas decidit en aquest sentit.
Nosaltres, i apuntant en això que dius, a veure, a la reunió que vam tindre, en este cas no el ministre, no el subsecretari, se li va ficar damunt de la taula, no? Llavors, donem un vot de confiança de moment, mirarem com acaben tots els exercicis que s'han començat i mirarem a veure quina dotació pressupostària tindrà l'any 2018. Mm. A partir d'aquí, com molt bé apunta Joan Pinyol, nosaltres no estem disposats a assumir uns riscos que dels quals els desconeixem la majoria d'alcaldes. Jo parlo i vaig més enllà. Nosaltres, com a Ajuntament d'Ascó, tenim una persona, un treballador, que pagat per l'Ajuntament d'Ascó, el qual és el que s'està dedicant a tots els temes de protecció civil. La majoria d'ajuntaments, per no dir, probablement, no sé si Mora la Nova, clar, on té ningú, me sembla que no té ningú. Llavors, clar, tot això encara s'agreuja molt més. Però també vull apuntar una cosa, i que és el fet de que no per hauria ara este debat haguéssim de fer un crit alarmista, no? El que vull dir és que difícilment hi ha hagut una política de residus, difícilment hi ha hagut una política energètica nuclear en aquest país. No cal alarmar-nos ara per una cosa que fa 35 anys. També adverteixo, el dia que passarà, això no avisa ningú, passarà. Això també ho hem de tindre tots en compte.
Esperem que no passi, senyor Bárbaro.
Sí, sí, esperem-ho, perquè els plans realment tenen moltes mancances.
Hi ha en coses cas, com ara... En aquest cas, vostès a Flix, no?, fan el pla d'emergències de risc químic, que es fa dos cops a l'any, no? I crida una mica l'atenció, en aquest cas, la diferència, no? Entre
sí,
un i l'altre.
Sí, en aquest sentit, la Generalitat articula d'una manera, em sembla, una mica més àgil els seus plans d'emergència, i comparant uns i altres, doncs hi ha diferències evidents. L'Estatut del 2005, i me'n vaig a lluny, preveia que els plans d'emergència nuclears passessin també a dependre de la Generalitat de Catalunya, que és en definitiva qui té els mitjans, qui té els Mossos, qui té els bombers, qui té els hospitals i qui té tota la resta de planificació. Una de les primeres ribotades que li va fer el senyor Alfonso Guerra va ser respecte a això. Els plans d'emergència nuclear són potestat exclusiva de l'Estat i no va haver manera de passar d'aquí. Això ens ha portat, doncs, a que continuem amb el pla de fa 30 anys, quan, per exemple, no existia una cosa tan senzilla que tots portem a la butxaca avui en dia, que és els mòbils, i que no es contemple fer servir per a res, quan a d'altres països, com ara a Japó, els plans d'emergència tots tenen com a base, doncs, avisos, un sistema via mòbil, en SMS, tots els mòbils que estiguin a la cobertura d'una antena en una zona que necessita ser avisada, doncs s'activen sense tenir tu res instal·lat. A mi em sembla que això ho han de contemplar. Estem al 2017, no és creïble que un alcalde aquí o un regidor de Protecció Civil hagi de demanar o agafar ell mateix un cotxe amb megàfons i començar a voltar els camins per fer avisos a població. Això està completament descabellat, això no funcionaria de cap manera. I això és el que diuen els plans, que s'ha de fer en cas d'avisos a població. Necessitem una revisió urgent d'aquests plans i no cal alarmar ningú, però tampoc cal ajornar-la més. És urgent.
Bé, ens hem quedat sense temps, estem ja fora de temps des de fa una estona i volia també treure el tema dels residus nuclears, que jo crec que dona per a fer-ne un debat sencer,
sense
no?
Cap mena de dubte.
Així que, si ens sembla, ens emplacem un altre dia a parlar d'aquest tema, no, senyor Josep Maria Buixeda, que també li preocupa molt, ho coneixem l'altre dia, i imagino que a tots els que estan sobre la taula. Els ho agraeixo moltíssim que hagin vingut a debatre avui a la ràdio i ens trobem en properes edicions dels debats a Ràdio Mora d'Ebre. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bon dia.